a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Tot això en aquest camí que hem anat fent sobre les circumstàncies emocionals quan som petits i tot el que porten afegit. Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com sempre, des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barraveig, número 16, identitat, personalitat i caràcter.
Doncs sí.
No sé si són uns termes o uns conceptes molt populars, probablement sí.
Sí.
Però no sé si els sabem definir massa cadascun d'ells.
Acostuma a passar.
Perquè no sé si el més recurrent és no, és que aquest és que té un caràcter. Això clar, sí que ho fem servir molt.
Això ho fem servir molt, però és en una excepció del caràcter fort.
No? Sí, senyor. Caràcter... No acostumem a dir...
Sí, o té poc caràcter. Té poc caràcter, sí, que seria com una persona que es deixa portar massa per les...
Pel context, no? Pels demés.
Sí. Això és el caràcter comporta més coses que això. Són potser les més visibles, no? Les més evidents. No? En el seu caràcter, per exemple, un caràcter més sensible, o és una persona més emotiva,
sí,
és una persona més iracunda. Bueno, el caràcter és com un precipitat
de tota la resta,
sí,
del món interior.
Del món interior, exactament. Sí, 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 sí. I que té una o sigui, és més extern, és el més visible i inclús el més... tu entres, tens una primera trobada d'una persona i ja pots dir alguna cosa del seu caràcter. No? Té un caràcter afable,
sí,
no? O té un caràcter sí, dur, sí, però... distant... És a dir, que el caràcter és algo que ràpidament veiem coses.
D'acord. Torno al principi perquè aquests tres conceptes, identitat, personalitat, caràcter, tots els tenim?
Tot tenim.
No hi ha persona que no tingui identitat, personalitat i caràcter?
Personalitat, segur que sí.
Personalitat, segur que sí.
Sí. La identitat, bueno, com també implica un reconeixement propi, la percepció de la pròpia identitat podria estar trastocada en algun tipus de patologies, però si no, efectivament, tots tenim... Que és tant com dir que cadascú és cadascú.
D'acord.
No? Que tot i venir de pares, no? De pares i de mares, o
sí,
de progenitors, sí, sí, diríem, tenim un caràcter, una identitat, un caràcter propi, una personalitat pròpia i diferenciada. És a dir, no hi ha cap personalitat igual que una altra.
D'acord. Aleshores, anem pel principi. D'aquests tres conceptes, el primigeni quin és? La identitat?
No.
No. Quin? Des que naixem?
A veure, també s'aplica als bebès, eh? No? Té molt bon caràcter. Dorm,
veritat,
menja bé...
És veritat.
Sí. Bueno, sí. També és veritat que venim al món d'aquesta manera, sent parlat pels altres. El que diu, el que li passa al bebè, bàsicament és la mare. La mare diu, té fred, té calor,
sí, sí, sí,
vol menjar, vol pit, vol que li cantis... Ara, facis el que facis, plorarà,
sí, sí,
perquè no, és la seva hora...
Nosaltres, per nosaltres mateixos, diguem-ne que no expressem allò que som,
bueno,
sinó que els altres ens defineixen com som a partir de tot allò que fem de petits quan no podem parlar.
Sí, diríem que hi ha una interpretació i una construcció, perquè aquesta... però per dir, també venim amb coses que venen de fàbrica.
D'acord. És a dir, acabats de néixer,
El mateix que hi ha variacions en la morfologia.
Venim amb una identitat, venim amb una personalitat.
No venim amb una identitat. Venim amb alguna característica que pot sobresortir. Hi ha nadons que dormen, que són
sí,
dormilegues.
Sí, sí.
Bueno, això, no, com dic, el medi ha de ser favorable perquè això pugui ser, perquè si el medi no acompanya, deixarà de ser... dormidor, diríem, no? Però si ja té la tirada,
sí, sí,
aquesta, la cosa
dir,
més...
Si l'entorn ja és un entorn, diguem-ne, estructurat, el que veiem quan som ben petits són senyals de personalitat o de caràcter?
Són...
Bueno, no arriben ni a ser això.
A veure, no arriben,
no arriben
a ser.
Ni a ser,
no arriben
això,
a ser, perquè diríem que en la identitat hi ha una consciència de ser.
Per tant, la identitat
no
d'aquests tres conceptes, la identitat és el que construïm més?
Sí.
Nosaltres
sí,
mateixos?
Sí, absolutament. I és una construcció particular i diferenciada.
D'acord. I la construïm a partir del que hem viscut i del que vivim i del que decidim i del que no decidim i del que...
La construïm a partir de les representacions mentals que anem construint en el psiquisme.
D'acord.
Són marques, són traces que van quedant. No, perquè un diria, per què has cuidat tant els bebès si no se'n recorden de res després? Dius, t'has passat tot un any allà que no feia res més i ni se'n recorda.
D'acord.
No se'n recorda, o sigui, la memòria és una de les parts, diríem, de la personalitat, de la identitat i del caràcter, però no ho és tot.
No ho és tot.
Hi ha tot unes construccions, unes marques... uns preliminars sobretot d'humanització.
Per tant, l'identitat la construïm nosaltres mateixos a partir de jo què sé, de volem ser.
Bueno, està bé, sí que tenim molts models, no? Els principals, els parentals,
sí.
El pare i la mare, i hi ha molts més, però no és una còpia.
Identitat no és identificació.
A veure, la identificació forma part de l'identitat, és el que permet l'identitat.
D'acord. És a dir, comencem per la identificació i a partir d'aquí...
Bueno, ens estem ficant en un jardí, però sí.
D'acord, perdona.
No, perquè
més d'una vegada ens has explicat aquesta admiració que tenim pels pares i com ens hi volem assemblar. En moltes ocasions.
Clar.
Això forma part d'aquesta identificació amb models amb els quals ens hi sentim reconeguts o ens agraden.
Totalment. I diríem que ve regit sobretot per l'estimació. Fer com el pare, fer com la mare, ser com el pare.
M'estimo molt i m'agrada molt tot allò que fa.
Si són un deixat de virtuts, el pare i la mare, fins als 8-9 anys,
sí.
Si tot va bé... Són el nostre senyor sobre la terra i...
I és a partir de l'adolescència quan comencem a construir una identitat pròpia?
La construcció
és
permanent.
D'acord, encara que no en siguem molt conscients a vegades de...
Bueno, sí, no, la consciència és relativa, pot estar, és contingent,
sí,
pot
sí,
estar
sí.
O no està.
D'acord.
No, de vegades són els altres que diuen, però com has canviat?
I tant si és una frase aquesta.
Veus?
Com has canviat?
Com has canviat? I l'altre potser... Perquè tenim tendència a identificar-nos amb el jo actual. Dius, no, si jo sempre... No, tu no ets així, que jo me'n recordo.
Des que treballes a no sé on o des que vas amb no sé qui...
Ja no ets el mateix.
Ja no ets el mateix. Que és una frase d'aquelles, quan a un li diuen que ja no és el mateix, diguem-ne també acostuma a ser en el vessant menys
crític,
positiu de l'assumpte, més crític.
Sí, però és això, tenim aquesta labilitat impressionant. És a dir, que i dit unes, a veure, no és tan complicat, no? Anem creixent. El pas de la vida, si una persona tingués la mateixa identitat amb 70 anys que amb 15...
Malament.
Ja, clar, és que o d'adolescent ja era un vell, o de vell es creu que és un adolescent.
D'acord.
És a dir, que és molt dinàmica. És molt dinàmica.
I bé condicionada també per el nostre entorn, l'entorn que ens construïm, la gent
exacte.
Que ens envolta.
La gent que ens... Tots els vincles que fem, inclús, no sé, per la feina, per la ciutat en la que vius...
Deixa'm que t'ho pregunti així. Un entorn, ho exagero molt, un entorn tòxic ens tornarà tòxics? Un entorn positiu ens ajudarà a...
Bueno, l'entorn tòxic el que posarà a prova són les teves parts sanes. Diríem, si el problema és que t'enganxis amb les teves parts tòxiques en l'ambient tòxic. Aleshores, aquí és el cercle viciós.
D'acord.
No? La toxicitat invita més toxicitat.
Sí.
I és molt difícil de sortir. Justament, bueno, per això són tòxiques les relacions, perquè no donen molta vida i són de difícil sortida.
Faig un apunt aquí. S'encomana més la toxicitat que la positivitat?
Sí. A veure, t'ho faré més en genèric, però jo crec que sí, que les qüestions de constructives, d'amor, creatives, són més laborioses que les destructives, les de trencar, rebentar.
Sí, sí, sí.
No? Tirar un edifici avall, fiques sí, les sí. càrregues, i posen aquelles càrregues i el tiren avall en 10 minuts. Construir-lo porta molts mesos. Molts mesos.
La identitat l'anem construint. La personalitat.
Vale. La personalitat seria com el conjunt de característiques d'aquella persona, no? Moltes de les quals en una combinatòria,
sí,
en una
característiques entenc, Roman, més psíquiques que físiques.
També
físiques.
També inclou el físic, el mateix que en la identitat.
D'acord.
Diguem, estem apegats al cos.
Sí.
El nostre cos ens diu i ens demana moltes coses també, i l'hem de fer cas, l'hem d'acceptar.
Encara que a vegades ens pugui servir aquesta personalitat física per identificar-nos d'una determinada manera. És aquell gordo, o és aquell
lal,
o és aquell, sí. És aquell que escalp, és aquell sí. que no sé què.
Sí, per la descriptiva.
Per la descriptiva.
És a dir, que el físic forma part de la qüestió. I ja en diríem com les àrees, si vols per àrees, no? La més social,
sí, sí.
La més emocional. Bueno, la del pensament. No?
Tot que això és, defineix la nostra personalitat.
Clar, la nostra manera de ser, mira.
D'acord.
Ser som tots,
sí.
Però és una manera de ser particular.
Construïm la nostra identitat a partir de la personalitat? Per aquelles
clar,
persones que diu,
sí, sí.
Per totes aquelles històries, per exemple, que coneixem de persones que no s'acaben d'agradar a elles mateixes,
bueno,
i que necessiten veus? Canviar perquè no s'hi senten representats.
Bueno, una persona pot tenir una personalitat atractiva pels altres,
sí,
i
en canvi
i no sentir-se
que no s'aguanti amb ella mateixa.
No sentir-se atractiu. O no sentir-se,
bé, o no sentir-se còmode.
Li pugui dir que és molt bona persona... I aquest ho entengui com que és tonto.
Sí. O que no soc tan bo com dius, o que no sé.
Exactament. No? O sigui, que en la identitat hi ha molt més la pròpia percepció sí. del ser. No? Una consciència de si, que a més és fluctuant.
Sí.
És fluctuant. Però la identitat, ja et dic, és més subjectiva,
d'acord,
si vols.
D'acord.
És molt més subjectiva. Sí.
Allò que sento. És que...
Clar, com em sento, com em veig, com em represento. Bueno, sobre aquesta qüestió passen moltes coses. Per exemple, els problemes amb l'alimentació, no? Sobretot en noies, però també en nois.
Sí.
No? Abans es deia l'anorexia mental de la adolescente.
Abans es digui així.
Sí, de la adolescent.
És que, a dir, s'ha focalitzat exclusivament...
Perquè és que no hi havia casos d'homes.
Yeah.
No és per una qüestió, diríem, masclista...
O com a mínim no travessaven les consultes, si és que hi havia...
O no travessaven les consultes.
O que no travessaven la porta de la consulta.
També pot ser.
Perquè ara en coneixem més, perquè diguem-ne que hi ha menys prevenció a poder donar a conèixer un cas d'anorèxia o de bulímia, no?
Sí, és que...
Hi ha més consciència de la necessitat de...
Sí.
Ai, quin sí que em fas un cebamoll.
És que, clar, tot això, a més, ha anat a més, d'alguna manera.
Sí.
Ha anat a més, perquè justament diríem que hi ha la societat moderna o postmoderna, i hi ha la digital, afavoreixen aquest tipus de complicacions.
Per tant, gairebé podem dir, en la identitat també hi ha l'acceptació... del que som i l'acceptació del que no podrem ser o...
També. Efectivament, del que volem ser
del que tindrem o del que no tindrem del que ens agradaria ser o d'on ens agradaria arribar i no hi arribarem o...
Bueno, tot això són aspiracions personals, són projeccions, diríem, en un futur proper o
lluny.
Del ser,
però,
del voler ser.
Entenc
no?
que el millor que ens pot passar és que ens acceptem amb les suposades virtuts i els suposats defectes que assumim.
Jo crec que quan més ens acostem, sí, efectivament, al que som, anirem millor pel món.
D'acord, que som o que nosaltres creiem que
som. Sí, el que som subjectivament
parlant. Subjectivament parlant, eh? Sí, no, de com ens acceptem a nosaltres mateixos.
Sí, com ens veiem, com ens reconeixem. Ahà. En els punts forts, punts febles.
I això ens farà millors davant els altres, també?
Jo crec que això ens farà patir menys. No patir tant. Si tu estàs pensant sempre que has marcat 3 gols cada partit que vas i no marques ni un, pues la teva vida és un infern. És a dir, però de vegades tenim això, aquesta insistència,
sí. A respondre a les expectatives de...
sí,
o les no, pròpies o les dels altres.
Normalment són les pròpies.
Les pròpies.
Són les
I
pròpies.
Això va des d'aquell adolescent o aquell adolescent o qualsevol que necessita arribar a una nota determinada.
Bueno, aquí ho tens.
I si no es frustra per no aconseguir-la, l'autoexigència personal...
Fins... Bueno, aquí són sí, són exigències això que impliquen molt de patiment i que moltes vegades venen justificades per una racionalitat i una espècie de, justament, de centrar el ser... No? Fixa't, ara ho diuen, sí, és que vull ser metge.
Sí, metge.
És pel ser. És pel cert, però clar, és, i per exemple, no té amics, o no veu mai els amics, o no pensa més que en tot el que ha d'estudiar i el que ha de fer, i tampoc és una qüestió d'un gaudi que dius, és que s'ho passa bomba.
Però diguem-ne que una de saber acceptar tot això, de la mateixa manera que escoltem entrevistes en grans professionals que diuen, he renunciat a tot això.
Exacte.
Perquè tenia com a objectiu... això ho he aconseguit, estic bé, satisfet, convençut. Mentre un sigui capaç d'assumir tot això, no passa res.
Serà més feliç.
Serà
no?
més feliç.
Hauríem de creure. I més coherent amb si mateix. I no es complicarà tant la vida. Perquè ja et dic, aquestes coses comporten un patiment horrorós. I unes renúncies de les que no s'és tan conscient. En l'exemple que tu posaves, sí. Aquesta persona sap perfectament que està renunciant a una quantitat de coses.
A favor d'un bé superior per ell.
Exactament, d'una elecció.
D'una elecció. Acabàrem-nos.
Sí.
El saber escollir.
Bueno, sempre estem fent
eleccions. I saber acceptar si l'elecció no està bona i reconduir el camí.
Bueno, elegir vol dir, per una banda, descartar tota una quantitat de coses. El problema no és només amb el que et queda, sinó tot el que deixes. Hi ha molta gent que et diu, bueno, jo sé el que no vull, però no sé el que vull.
Ara tornaríem a obrir i entraríem en allò de la zona de confort.
Bueno.
Que forma part també d'una elecció.
Sí, sí.
I que està mal vista moltes vegades.
Bueno, però perquè són, per mi, francament, frases de Facebook.
Frases de Facebook.
Totalment.
La zona de confort. Ja hi arribarem un dia, a la zona de confort, perquè estem obrint molts.
No, perquè com si el confort fos una cosa dolenta.
La qüestió és que... El confort, l'estabilitat... Si un dia està bé, vols dir?
Sí, està una altra cosa seria el conformisme, no? O el no lluitar per les coses que vols.
D'acord. Entre el confort i el conformisme.
Clar, no són coses... Per això et dic que són com llocs comuns. Que sembla, no, estem parlant i tu creus que tu estàs entenent el que jo estic entenent quan parlem de la zona de confort? No, diem zona de confort tots ens hem entès. I els que escolten aquí també ho han entès.
I ens insisteixen en sortir de la zona de confort per...
Bueno, això seria com una metàfora d'aspirar o ambicionar anar més enllà del que ja ets.
Que pots fer més que endavant les atxes.
Però jo et dic, més que conceptes, són tòpics.
Frases fetes,
que justament no simples, d'una simplificació de la vida...
D'aquesta autoajuda que t'agrada tan poc.
Bueno, per això mateix, perquè continuen sent simplificacions. Bueno, l'autoajuda perquè li serveixi, fenomenal.
Estupendo.
Això és estupendo, però diríem l'autoajuda apela molt més a la cosa racional... I a orientacions o indicacions de com s'ha de ser per millorar coses, que li serveix el que li serveix a molta gent, sobretot el que l'escriu.
Anem pel tercer concepte, caràcter.
Sí.
El caràcter ve donat
per el conjunt de característiques personals.
I hi ha una qüestió biològica, hereditària, en el caràcter?
Sempre hi ha coses.
Sí? Allò de ets com ton pare o ets com ta mare, és com si ho veiés...
Biològica i hereditària no són sinònims. O sigui, quan diem, o sigui, hi ha una herència biològica,
sí,
i hi ha una herència, herència psíquica. Quan, per exemple, la mare diu com pot ser que prenguis la sopa xurrupant igual que l'avi que no has conegut, no has conegut en ta vida. I fa exactament el mateix. Bueno, són transmissions...
Això passa, eh?
Sí, 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 sí. No, moltes, moltes passen.
Transmissions intangibles.
Mm-hmm, totalment. Són inconscients. Freud deia que hi ha una transmissió inconscient que ens remetiria a, com en la genètica, diríem, ens remetiria als primers
éssers humans.
Sí, 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 sí. Que anem d'alguna manera fent aquesta transmissió inconscient de coses.
Això per un costat, però què ens marca fonamentalment el caràcter? Si és que hi ha alguns elements que digués...
Potser la relació amb el desig.
Mm? Què vol dir això?
Vol dir que si bé inicialment som desitjats, si tot va bé, el desig és en certa mesura el desig de l'altre, i de satisfer a l'altre, inclús de tenir el mateix desig,
sí,
que l'altre.
Sí. Mm?
Això ens marca i ens aliena, perquè clar, això és alienant, és això de jo sóc un altre.
Sí.
No? Però el que passa és que si fos així, realment, seríem mini-jos del pare i de la mare.
Sí, que són els que ens han desitjat i per això ens han tingut.
Efectivament, no? I els desitjos als que hem respost, ostres, també, no? I això deixa marques, deixa traça, però això d'alguna manera podem fer coses amb això. Els acceptem més o menys, els incorporem, els combinem, fem combinatòries... I, a més, no agafem totes les parts, agafem algunes. És a dir, que ja estem fent una tria.
Sí, una tria conscient?
No necessàriament. Bé, bueno, els pares moltes vegades fan la broma.
Sí.
Dius, has agafat el pitjor de la mare i el pitjor del pare.
Sí,
no?
És veritat. Sí, sí.
Haver agafat l'altra part.
Sí, o no has agafat res de ton pare i tot és del baix. Sí, sí, sí.
Però són, diríem... I aquí està la cosa, no? De com, per als pares i els adults en general, no? Acceptar i reconèixer que hi ha un desig propi en l'infant i en l'adolescent, i que és justament aquest desig és el motor de tot l'altre, que és bueno, les coses, diríem, que omplen la vida. I fixa't que en tot això hi ha una cosa molt introspectiva, molt de diàleg i de relació amb un mateix, un món intern que d'alguna manera en aquesta societat digital està complicat. S'ha fet... És a dir,
el món intern, que vol dir el món privat?
Vol dir, sí, la vida interior, si vols.
El món íntim.
Sí, el diàleg que un té amb un mateix.
Sí, sí. Vols dir que cada vegada els diàlegs interns són més externs, o estan més exterioritzats.
Estan més dificultats, n'hi ha menys, hi ha menys temps. Es fan moltes coses... No? Si sempre estàs fent coses, no tens temps ni de pair, ni d'elaborar, ni de processar, ni de que s'implantin. D'alguna manera, bueno, això ho diu la Lola López, aquesta del llibre de Sin Relato, que és molt interessant, de que justament estem fugint del saber, que el saber implica temps, activitat de pensament, complexitat, no? Diu, fem túnels, no? La zona de confort, no? Ja hem anat al final del túnel, sense veure res, ni el que hi ha amunt, ni el que hi ha... I hi ha com una espècie de... I que això construeix o fomenta molt la fòbia, és a dir, l'evitació. Evitem entrar... Diu, l'altre dia em porta un jove pacient, em diu, mira, m'he fet això, s'havia baixat unes coses... I la primera pregunta, diu, pregunta ràpida.
Ah, unes coses d'aquestes aplicacions.
Sí,
de
la personalitat, de com millorar, i com no sé què. I em diu, pregunta ràpida, posava en la fulla impresa. Què vol ser d'aquí 3 mesos? dic, la pregunta serà ràpida, però la resposta, si és ràpida, no té cap sentit. Aleshores, és un sense sentit. Lo important és que tot sigui ràpid. És a dir, contesta'm ja. Però clar, tot el que és evident, simple, ràpid, va en contra d'un saber. Per exemple, la hiperconnectivitat, una altra vegada. Per què vols saber? Perquè si agafes el teu mòbil, li preguntes al GPT o li preguntes
a qualsevol altre,
i ja tens allà les respostes, no? Però clar, no, això no és una construcció de respostes a partir d'una activitat de pensament.
Si féssim teatre és com fer l'obra sense els assajos.
Per exemple. Sí.
No? Arribar al final de les coses...
I sense entendre el personatge.
Sí, sí. Sense passar per aquest procés tan bonic que és l'aprenentatge de...
Exactament, no? Anar passant del no saber a saber.
Anar sabent. Com arribar al final d'un camí sense passejar-lo.
Tal qual. És a dir, d'aquestes coses, i això està afectant a la manera en què es construeix el caràcter, la personalitat i la identitat.
Doncs passat festes hi tornarem, perquè hem d'entendre que això va canviant al llarg de la vida.
Va canviar al llarg de la vida i l'època en la que vivim fa molt.
Marca també.
Marca molt. Marca. Per exemple, en el romanticisme o en l'era de la il·lustració, el saber era tot. Era, no? O sigui, era el leitmotiv, la raó de tot. Ara, no. Ara és la informació.
Sí, sí.
És l'epidèmia d'informació, la sobreinformació...
La que marca la nostra.
Sí.
Bones festes, bon any.
Per tu i pels oients, també.
Que mantinguis el caràcter, la personalitat.
Sí. I sobretot la salut.
I sobretot la salut, que no falta. Roman, gràcies, de nou.
Sisplau.